Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com diferents països europeus s'afegeixen a França, Alemanya i el Regne Unit i mobilitzen les seves forces armades per la guerra a l'Iran. Una llista que inclou Espanya, que ha anunciat l'enviament d'una fragata a Xipre. Mentrestant, l'Iran ha atacat aquest matí un petrolier nord-americà a l'estret d'Hormuz. El règim islàmic recorda que ells són els guardians d'aquest pas clau pel petroli mundial. Un portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha dit a Televisió Espanyola que Europa, tard o d'hora, pagarà el preu pel seu silenci davant l'ofensiva dels Estats Units i d'Israel contra l'Iran. També us hem explicat que el CEO aquí a Catalunya detecta que més de la meitat dels catalans consideren que el català s'utilitza poc i auguren que d'aquí a 5 anys encara s'utilitzarà menys. I ens hem fixat en el poc cas que estan fent els propietaris de patinets elèctrics de l'obligació de registrar-los. És una necessitat, una obligació, que està vigent des de fa una mica més d'un mes, des del mes de febrer, però que de moment només han obeït 9.000 catalans. Hi ha molts més patinets que no pas 9.000. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs informació d'ara mateix. La Unió Europea i els països del Golf exigeixen a l'Iran que aturi els seus atacs. En un comunicat, Brussel·les i les monarquies del Golf Pèrsic consideren que aquests atacs amenacen la seguretat mundial. Entre ahir i avui, diferents països europeus han anunciat, ho hem explicat a la primera hora, que enviaven militars a la regió per protegir els seus interessos. Una informació, un comunicat conjunt, que contrasta amb el que ha dit també avui el secretari general de l'OTAN, Marc Rutte, que ha justificat l'ofensiva dels Estats Units i Israel contra l'Iran en considerar que l'Iran estava a punt de convertir-se en una amenaça per a Europa perquè estava molt a prop d'aconseguir la bomba nuclear. Derivat de tot això, el PP alimenta la polèmica contra la ministra de Defensa per un vídeo on asseguren que diu que està a favor de Donald Trump. El PP no es creu la versió de la Moncloa que desmenteix els populars i els acusa de manipular l'àudio de la reunió d'ahir entre Robles i l'ambaixador dels Estats Units. Ho podem ampliar, perquè aquesta també és una informació que està evolucionant. Anem a Madrid, doncs. Paula Bruixots, bona tarda.
Sí, bona tarda, perquè el número 2 del PP acaba d'insistir en això, en que la trobada d'ahir Robles es va desmarcar de Pedro Sánchez i va reconèixer en aquesta reunió amb l'ambaixador que ella sí que dona suport al president americà. El PP insisteix que l'àudio gravat durant la prèvia de la trobada evidencia que la ministra dona suport a Trump. Això diu Miguel Tellado, però ho nega la vicepresidenta espanyola María Jesús Montero.
Que le pregunten a la ministra de Defensa cómo en esa reunión con el embajador de Estados Unidos le decía que yo estoy con Trump. Lo que pasa es que en España la gente...
Está viendo un intento de manipulación de una conversación que no se produjo.
La ministra Robles assegura que la conversa amb l'ambaixador parlaven de la calefacció del seu despatx del ministeri. Diu que estava còmoda amb la temperatura. Estic còmoda aquí. Diu que va dir, en lloc de dir, estic a favor de Donald Trump.
Doncs aquesta és l'última hora. Avui també és el dia que ha mort als 83 anys l'escriptor portuguès António Lobo Antunes. Era una de les grans veus literàries portugueses i era un ferm candidat al Premi Nobel de Literatura. Va publicar més de 40 llibres en què sovint disseccionava les contradiccions del Portugal posterior a la Revolució dels Clavells. Temes recurrents a les seves obres són la solitud, la mort, l'amor, la bogeria i la guerra colonial. Va debutar el 79 amb Memòria de Elefante, el retrat d'una crisi existencial, i poc després va publicar En el color del mundo, en què parlava de la brutalitat de la guerra colonial de Portugal. Les dues obres el van consagrar. En català s'han publicat diversos llibres, com el Manual dels Inquisidors, en què parla de la decadència del règim de Salazar. Els treballadors de l'Ajuntament de Barcelona que tenen les persones sense llar avui fan vaga per reclamar més bones condicions laborals. Els sindicats han impulsat diverses marxes pels carrers de Barcelona i la protesta ha sumat un centenar de treballadors. Barcelona, Joan de Castro.
El sector denuncia el bloqueig del conveni col·lectiu, encallat des de fa anys, i reclama millores salarials i laborals. Els sindicats alerten que la precarietat crònica està posant al límit un col·lectiu essencial per a l'atenció de les persones més vulnerables. Així ho expliquen la Lorena i en Jordi, dos dels treballadors socials en vaga.
Volem millores salarials, però ja no només és això. Volem millores a nivell de conciliació, volem millores també pels usuaris i usuàries que tenem.
Hi ha un percentatge molt alt del sector que s'ha hagut d'agafar a la baixa moltes vegades, molta gent que s'ha plantejat deixar la seva feina, i al final això és una conseqüència directa cap a nosaltres i cap a les persones que reben l'atenció.
Segons un informe del sindicat CGT de 2024, un 77% de les professionals es plantegen deixar la feina. Unes xifres que, segons el representant dels treballadors, tenen conseqüències com ara la rotació constant, la pèrdua d'experiència i la dificultat per cobrir vacants.
I aquesta hora hi ha molts problemes per moure's, sobretot a l'AP7, a la zona del Vallès. Ampliem-ho, equip viari. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Sí, el punt més conflictiu, amb 11 quilòmetres del Papiol a Bellaterra, direcció Girona. Aquí se circula a l'AP7 només pel voral perquè ha volcat un camió d'escombraries. Trànsit recomana fer servir rutes alternatives com la que fan l'autovia 2, la B40 i la C58. Més endavant, també aturats entre Montornès del Vallès i la Roca, també en sentit nord per una altra topada. I a Barcelona, unes retencions destacables a la ronda litoral al tram portuari en tots dos sentits.
Passant gairebé 6 minuts de les 3 de la tarda.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Afegim al programa el Ferran Casas, director del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda.
Del Nació, n'hem de dir, no? El cognom digital encara el tinc interioritzat. Que ja
el diari és el Nació, el que passa que el domini és naciodigital.cat. Resulta que Nació ja està agafat.
El director de la cosa, és Ferran Casas. Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també advocat Marc Molins, bona tarda.
Bona tarda.
És més fàcil presentar-vos perquè no hi ha problema amb la nomenclatura.
La nostra cosa és fàcil.
Exacte. Ja sabeu, el primer tema sempre ens ve des de fora. I els dijous, qui ens el proposa és la Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Perfecte. A veure, quin tema ens proposes?
Bé, avui, més que una dèria, vull explicar-vos una història basada en fets reals que lliga tres dèries o quatre, fins i tot, d'actualitat i que crec que serveix com a reflex del present. És una història que, d'una banda, parla de la manifestació d'autònoms que hi va haver dilluns, una manifestació poc seguida, perquè els autònoms havien de treballar i molts no hi van poder anar. Demanaven quotes proporcionals als seus ingressos i una protecció social equivalent a la dels assalariats. Això, d'una banda. És una història que també parla del 8 de març, que es diu diumenge que ve, Dia de la Dona, i és una història que parla de l'habitatge. O sigui que és una història tres en un, no? I la història és aquesta. Una dona autònoma acaba de tenir una criatura. No s'ha pogut agafar la baixa gaire temps perquè les prestacions són molt minces. Té una feina que requereix un gran desgast físic. Podria ser entrenadora personal, podria ser netejadora, podria ser fisioterapeuta, podria ser cuidadora de persones amb dependència, per exemple. És una feina que exigeix un esforç físic important i ella no es veu fins als 67 anys treballant d'això. Es va hipotecar de molt jove. Tot el que ha guanyat ha estat per pagar la hipoteca. No ha viatjat, no s'ha permès gaires capricis, no ha tingut vacances, recordem que és autònoma. Fa un temps se'n va anar a viure amb la seva parella, també autònoma, i va decidir fer obres al seu pis, un pis a la zona perifèrica de la ciutat, i llogar-lo per habitacions. Així podrà tenir un sobresou i a la llarga podrà tenir una jubilació. Són prestacions que els autònoms amb menys ingressos no tenen o no tenen com caldria. Ella va decidir llogar el pis per habitacions perquè així, d'una banda, guanyaria més diners que si el llogava sense a una sola família, i d'altra perquè, si al final no sortia bé amb la seva parella, podria tornar al seu pis en propietat i mantenir alguns ingressos llogant les habitacions restants. Els seus llogaters són persones que no tenen capacitat adquisitiva per llogar un pis sencer, gent que necessita viure a qualque banda, sí o sí, que si no fos pel lloguer d'habitacions no tindrien on viure. Si Rodalies funcionés correctament, podrien anar i tornar cada dia des de llocs més barats, Pentura, per fer feina a Barcelona. I bé, recordem que fins al desembre de l'any passat el lloguer de temporada i per habitacions eren aquella esquerda per eludir els topalls del preu del lloguer a Barcelona i que entre 2024 i 2025 els contractes de temporada es varen disparar i augmentaren un 60%. Això està regulat, per sort. Però bé, tenim aquesta dona autònoma que acaba de ser mare, que ha fet obres, que paga amb el que li paguen els seus llogaters, no els pot apujar més el preu arran d'aquesta regulació, per mi molt necessària, i una de les persones que té de llogatera també és una dona, també és autònoma, també és mare, mare soltera o acabada de separar, el fill és petit i plora molt, i els altres inquilins es queixen que la criatura no els deixa dormir. La propietària empatitza amb aquesta llogatera, però d'altra banda ha de complir amb els altres llogaters que ella no vol que marxin perquè necessita els diners de la mensualitat per acabar de pagar les obres i necessita que la puntuïn bé els reviews per tenir nous clients. Què ha de fer? Clar, si tot funcionés com toca, no hi hauria aquesta situació de precarietat, o, en plural, de precarietats. Un no pensaria en explotar l'habitatge com a forma d'inversió per tenir aquelles prestacions que li corresponen, Si hi hagués més oferta, molta més oferta, els preus dels pisos estarien equilibrats. Però la cosa, ja sabem que no funciona com toca, i fa que cadascú acabi mirant per si mateix, cosa que genera nous problemes a escala social. Aquest és un cas excepcional. Segons un informe del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, la renda mitjana dels propietaris que lloguen pisos és un 82% superior a la dels inquilins. És un cas excepcional, però, tot i ser excepcional, hi ha casos com aquest. Hi ha moltíssimes realitats dins una mateixa ciutat. I és la constatació que si falla una peça, les altres aguanten un temps, fins que falla una altra peça, i llavors una tercera peça també falla, no? Autònom, situació de la dona, habitatge, pot ser transport públic... La pregunta és què es pot fer mentre no es van solucionant totes aquestes coses, totes aquestes petites peces.
Doncs a veure... comentari de text sobre la història que ens ha explicat Llucia, basada en fets reals, com ha dit ella mateixa.
És una història de desencontres i de problemes. El tema de l'habitatge és un tema nuclear, és un tema central, i l'adquisició de l'habitatge, l'assequibilitat més ben dit de l'habitatge, és el drama que ens persegueix i que ens seguirà perseguint, malauradament, durant molt de temps, perquè no s'està solucionant, al contrari. Si aquesta senyora que planteja la Llucia, i que no és tan especial ni tan rara, perquè hi ha molts propietaris d'estalvi, molts propietaris, molts autònoms, molts propietaris que busquen poder completar algunes pensions que no sabem si cobrarem el dia de demà, no els autònoms, ningú, ni en quina quantitat la cobrarem, i quan tenen una possibilitat d'estalviar i comprar, doncs comprar un habitatge, perquè en principi és un valor més segur i és un valor que permet el dia de demà poder complementar aquestes pensions, o el dia d'avui poder seguir vivint més o menys amb més tranquil·litat, no? Per tant, el propietari estalviador existeix, i existeix molt, afortunadament. És un model a Catalunya molt extès i majoritari, m'atreviria a dir. Si aquesta senyora que planteja la Llucia tingués la garantia de que si els seus llogaters del seu pis que ha acabat de reformar i que està pagant, si no complissin amb la quota de renda de pagar, la seva obligació de renda cada mes, ella podria iniciar una acció judicial i amb certa celeritat recuperar la possessió, segurament no llogaria per habitacions. Perquè al final, al capdavall, el pis és el mateix, la mateixa remuneració, perquè el problema de la renta no ha sigut mai un problema pel propietari. El problema és no recuperar la possessió. Per tant, aquest és el drama, el protegir precisament aquells que doncs, no paguen la renta, que esdevenen inquiocupes i que es justifica que no se'ls pugui fer fora amb, parats amb un problema eventual, que és aquest, i amb això acabo, que ara ve d'aquí d'Esquitllevi, el tema de l'aixecament de les suspensions del decret Covid. Després de 5 anys, del 20 al 25, si és cert que 60.000 famílies estan en risc de perdre casa seu, què coi ha fet l'administració i què coi ha fet aquell sindicat que diu que protegeix les persones vulnerables? O sigui, res. I amb qui han carregat les neulers? Amb els propietaris, estalviadors, que han vist com han d'aguantar que alguns no els hi paguin la renda perquè no passa res. I no hi ha conseqüències. I aquest és el problema d'una mala regulació en matèria d'habitatge, que al final es patega, com diu la Llucia, amb tots els aspectes de la vida, perquè l'habitatge és essencial.
Ferran i Marc? Ui, esteu apuntant molt, eh? Estan apuntant molt, prenent moltes notes.
Si vols, hi vaig jo. A mi em sembla, quan es parla del tema dels autònoms, per exemple, el que ha comentat la Llucia, de que les quotes, perquè això, doncs, jo no sóc autònom, però conec amics que en són o que se n'han de fer a vegades per complementar el seu salari, que les quotes fossin equivalents als ingressos, em sembla una qüestió absolutament raonable, perquè hi ha autònoms que tenen minijobs o que fan alguns...
Que tenim algun problema amb el teu micròfon, Ferran.
Ja va passar.
Sí, ets...
Sí, sí.
A veure, aquest, provem amb aquest, canviem de micròfon.
Canvio de micro.
A veure, ara millor, sí.
No, això que deia, que realment a mi, quan es parla dels autònoms, doncs, tenint en compte que n'hi ha alguns que senzillament doncs, complementen altres feines i que potser no és el seu ingrés principal, doncs que fossin un equivalent als ingressos, em semblaria una cosa molt, molt justa i molt raonable. I em costa molt d'entendre per què a vegades doncs, tenim un sistema fiscal tan poc flexible i tan poc atent a realitats diferents que incentiven. Però crec que el problema que explicava la Llucia és més gran, i es diu precarització de la classe treballadora, perquè al final un autònom, de la forma que ella explicava, no? Una persona que es dedica doncs, a les cures o que fa d'entrenador personal, o que
sigui,
és, no? És un treballador. El que passa que és un treballador en règim autònom, no, vull dir, no està contractat per un gimnàs o per qui sigui, no? Per tant, aquí el problema és, senzillament, de precarització de la classe treballadora. Aleshores, com solucionem això? Doncs ho solucionem creant més riquesa, i quan parlem de quines són les apostes del nostre país, jo crec que les apostes per crear més riquesa no van en aquest moment ni pel turisme, ni per la construcció, ni per alguns models de serveis com l'economia de plataforma, i que van més per recuperar un cert pols industrial al nostre país, per la reindustrialització, i després podríem parlar dels problemes que, per exemple, ens ha generat doncs que hi hagi una certa dimissió de la classe empresarial del nostre país i que han preferit que, en lloc de ser fabricants, ser rendistes i invertir en habitatge i en totxo els seus diners en lloc de en nous projectes. I després aquesta riquesa, un cop siguem capaços de crear-la, o si la tornem a crear, doncs redistribuir-la de forma més justa. I això ara doncs no està passant, i en els darrers anys no ha passat. I, per exemple, doncs que a Catalunya tinguem un salari mínim com el que tinguem i que no puguem fixar un salari mínim català, per exemple, a Euskadi, d'aquí a dues setmanes hi ha una vaga general convocada per poder fixar un salari mínim basc de 1.500 euros, perquè al final el salari mínim el cobra una part molt petita dels treballadors, però empeny la resta de sous cap amunt, no? O que tinguem una pressió fiscal que és inferior a la mitjana europea. La mitjana europea està en el 41%, perdó, i la mitjana aquí està entre el 38 i el 39% en funció de les comunitats autònomes. Per tant, hi ha marge per, jo crec, crear més riquesa i redistribuir-la millor.
Jo puc afegir poc. Penso que la Llucia planteja dues qüestions molt diferenciades i en alguna mesura heterogènies, no? És a dir, la qüestió dels autònoms, la qüestió de la vivenda. Pel que fa als autònoms, jo sóc autònom, ho sóc des de que vaig començar a estar actiu en el mercat laboral, i
la majoria d'advocats ho sou, no?
Ho som, sí, sí, efectivament. És un règim, hi ha el règim dels falsos autònoms, que és perillós i que evidentment mereix i exigeix sanció, però sí, és una condició molt, molt associada al món de l'advocacia, entre altres, evidentment. I és dur, és que és exactament el que plantejava la Llucia, no? Som un col·lectiu pel qual les vacances, la malaltia, la jubilació no són una opció, no? Jo de vegades tinc la sensació de que no puc caure amb la moto per Barcelona, perquè no puc. És que si caic al Sidral no hi ha un substitut, no hi ha, és a dir, és un règim francament exigent, no? Evidentment té les seves avantatges, té les seves prerrogatives, però singularment, pel que fa a la malaltia, pel que fa a l'accident, pel que fa a les vacances, pues en ocasions...
Les baixes de maternitat.
Efectivament. Aquest és un debat que haurem de posar sobre la taula, perquè en alguna mesura els autònoms tenim aquesta condició majoritàriament de classe mitja, no? I som els que al final contribuïm a l'aixecament d'una forma singular del sosteniment de les càrregues col·lectives, com ho són la resta de treballadors, evidentment, però és que els autònoms estem anticipant tributacions, paguem uns IVAs quan encara nosaltres no ens els han pagat, si després tenim un impagat, aquell IVA... És una situació francament complexa. Pel que fa a la vivenda, jo el que celebro és que en ocasions, penso que a través de la història, a través d'aquesta de la dèria tal explicada per la Llucia, es contribueix precisament a descriminalitzar o a desestigmatitzar el propietari de vivenda que la posa al mercat, no? Jo crec que és massa recurrent i massa habitual aquesta confusió col·lectiva, molt majoritària, crec que molt extesa, entre la persona que lloga habitacions i el fons voltor, no? Que depreda i es lucra intentant satisfer la necessitat de vivenda d'un tercer. I és que aquesta figura de la que parlaves tu, Lourdes, la figura del propietari estalvi és una figura afortunadament arrelada. Hi ha gent que de forma honesta, evidentment, i ha abocat una part dels estalvis amb aquest sector, i això no ho podem estigmatitzar, ni social ni, evidentment, legislativament.
I atenció amb catalogar com a totes les persones llogateres vulnerables o menys per almenys recursos, perquè està passant, i això des del dia a dia de la pràctica del dia a dia us ho puc garantir, qui s'està beneficiant d'aquesta contenció de rentes a nivell d'habitatge de temporada són precisament els expats, que estan arribant a Barcelona cobrant el que no està escrit, tres vegades més que nosaltres, i estan pagant lloguers molt més econòmics dels que pagarien gràcies a aquesta regulació que, reitero, si hi hagués una tranquil·litat de poder recuperar l'habitatge quan te'l deixen de pagar, la gent el destinaria a l'habitatge habitual. Com que no hi és, doncs el dediquen a l'expat, que se'n va, segur que no es queda a la casa i que recuperaràs l'habitatge.
Doncs la història que ens ha explicat avui la Llucia, que és representativa de tantes situacions, de tants oients que ara mateix ens deuen estar sentint i que deuen tenir o ells una situació semblant o algú que coneixen que té una situació semblant, perquè a més són tota una sèrie de problemes que estan molt íntimament relacionats, és a dir, el problema amb el transport públic afecta el problema de l'habitatge, el problema dels sous baixos afecta en l'habitatge, el fet que no puguis accedir a un habitatge o que no puguis tenir una baixa de maternitat, com deia la Llucia, fa que molta gent estigui endarrerint el fet de ser mare o fins i tot havent-hi de renunciar. I tot això acaba sent un problema encadenat amb un altre i, per tant, no acabem de trobar el desllorigador. Llucia, gràcies, bona tarda.
Que vagi molt bona ferrada.
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria amb l'Iran i aquesta guerra en la que ara mateix Europa cada vegada està una mica més implicada.
Catalunya migdia. Busseja el Mediterranean Diving Show, la fira de submarinisme de referència. Del 13 al 15 de març a Fira de Cornellà.
Fabricants, distribuïdors, expositors nacionals i internacionals, primeres marques, centres i escoles de busseig, conferències...
Submergeix-te al Mediterranean Diving Show. Del 13 al 15 de març a Fira de Cornellà.
Entra a mdivingshow.com i firacornellà.com.
Aquest dijous 5 de març, el pianista Jan Liszewski t'espera al Palau de la Música Catalana amb un recital que posa la dansa al centre del teclat.
Valsos, danses folklòriques i tangos, amb obres de Falla, Schubert, Bartók, Chopin, Piazzolla, un mosaic de ritmes i emocions per escoltar amb els ulls tancats, amb una figura clau en el futur del piano.
Fes del Palau el teu ritual. Entrades a palaumusica.cat.
Eufòria, el ritme no para.
Avui veniu fortets, eh?
Arriba la gala del relleu. Un concursant marxarà i un dels expulsats tornarà. Ja podeu votar a les xarxes socials d'Eufòria.
Podeu votar cada dia de la setmana.
Eufòria, divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Quan tenia només 7 o 8 anys, la Manal ja tenia clar què volia ser de gran. Guerrillera per la causa palestina. El seu pare havia mort en un bombardeig israelià quan ella només tenia 27 dies de vida. Persegueix el mateix somni, ser una persona lliure.
Aquestes terres, que eren del poble, les van confiscar totes el 2009.
Dones en lluita, amb Txell Feixes. Noves històries del món amb una mirada inèdita. La d'heroïnes anònimes que s'arrisquen per defensar drets bàsics en retrocés. Dones en lluita, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. Com dèiem, anem cap a la guerra que hi ha ara mateix a l'Orient Mitjà. Europa es mobilitza en defensa de les seves fronteres i també dels seus interessos en aquella zona. Itàlia, Espanya, França, Grècia i els Països Baixos han enviat forces navals per tal de protegir Xipre, on aquesta setmana, recordeu, va caure un dron de fabricació iraniana a la base militar britànica que hi ha allà a Xipre. La Unió Europea, doncs, es mobilitza per protegir les seves fronteres i en ajuda d'un dels socis de la Unió, Xipre, que justament ara ostenta la presidència europea. Paral·lelament, Itàlia també es vol desplegar al Golf Pèrsic. La primera ministra, Giorgia Meloni, diu que els cal protegir els seus interessos econòmics a la regió i també els 10.000 italians que viuen en aquells països. França i la Gran Bretanya també envien efectius dels seus exèrcits al Golf amb el mateix objectiu, protegir els seus interessos. La Unió Europea, però, insisteix que no pot mantenir dues guerres alhora, la d'Ucraïna i aquesta, que els seus esforços no poden afegir desplegaments i ajuda a l'Orient Mitjà. Justament, l'Iran ha avisat la Unió Europea. El portaveu del seu ministre d'Exteriors ha assegurat en una entrevista a Televisió Espanyola que els europeus acabaran pagant un alt preu, ha dit, pel silenci que guarden sobre l'agressió nord-americana i israeliana a l'Iran.
If the Europe
Si Europa, si vosaltres guardeu silenci davant d'aquesta greu violació del dret internacional, tots els països ho pagareu tard o d'hora. Així que el que intento dir és que cap país de les Nacions Unides pot realment quedar-se indiferent o en silenci.
Sobre el terreny continuen els bombardejos. L'Iran assegura haver tocat un petrolier nord-americà a l'estret d'Hormuz, al coll d'ampolla, per on han de sortir els vaixells carregats de cru del Golf Pèrsic. També ha provocat explosions a Qatar i a Bahrein, i també un míssil ha arribat fins a l'Azerbaijan. Els bombardejos d'Israel i dels Estats Units s'han centrat molt a la capital de l'Iran, Teheran. Avui, 12 onades d'atacs, però encara no se sap quin és l'abast ni els danys de l'operació d'aquesta nit passada. Saludem la Sònia Andolf, és professora de Política Internacional de la Universitat de Barcelona. Sònia, bona tarda. Ui, em sembla que teníem en línia la Sònia Andolf. Volíem preguntar-li per aquest desplegament militar de països de la Unió Europea, alguns al Mediterrani. Ara sí, sentim de fons la Sònia Andolf.
Hola,
Sònia, bona tarda. Ara sí, ara sí.
Com esteu?
Nosaltres bé. Aquest desplegament europeu a Xipre és més una imatge de defensa que no pas un desplegament efectiu? O enviar un portaavions, com ha fet França, el Charles de Gaulle, i fregates que l'acompanyen, no només és defensiu, sinó també pot ser entès com un atac?
Jo, de moment, ho veig un punt intermig. És una dissuasió, sobretot. Crec que ara mateix la Unió Europea no es pot permetre quedar-se immòbil davant d'un atac en un dels estats membres. També és cert que a Gran Bretanya ha sortit el ministre de Defensa a dir que no està comprovat que el dron, tot i que era de fabricació iraniana, hagi sortit des de l'Iran. I, per tant, doncs, jo crec que ara mateix seran molt cautos tots en veure què fan. Però s'havia de posicionar allà ara, forces per donar una imatge de solidesa i de que la Unió Europea es defensarà si cal. No crec que sigui amb intenció de reactiva ara mateix.
Hi ha dos tipus d'enviament. Alguns, la majoria, per exemple, és el cas de l'exèrcit espanyol, envien algunes forces a Xipre, i aquí clarament és defensa de les seves fronteres, però en canvi n'hi ha d'altres, com per exemple Itàlia, la Gran Bretanya, que no és de la Unió Europea, que van fins al Golf Pèrsic per defensar els seus interessos allà, a la zona. Això són dos tipus diferents, no?, de mobilització.
Sí. El que està fent Espanya, que a més la ministra espanyola ha dit que era perquè la fregata espanyola ja de per si acompanya a la força francesa i, per tant, al canviar la francesa cap a Xipre, doncs l'espanyola la segueix. Això entra dins dels compromisos europeus i, per tant, gairebé diríem que és d'ofici, no?, que s'ha de fer. En canvi, prendre la decisió d'enviar proactivament o desplegar qualsevol força militar al Golf Pèrsic, on ara mateix no hi ha hagut cap atac que hagi patit ningú europeu, hi ha una decisió reactiva i totalment nacional. Per tant, això no està dins del paraigües de les decisions que s'estan prenent una mica coordinades a nivell europeu. Respondria més, jo crec, a un intent del govern Meloni de no enemistar-se del tot amb el govern nord-americà i que sembli que també estan una mica recolzant-los.
Si ens atem en el cas espanyol, hi ha gent, i per exemple també ho ha fet el Partit Popular, que apunten a la contradicció que suposa sentir ahir Pedro Sánchez dir que el seu objectiu és no a la guerra i el dia després que s'anunciï que hi envia un vaixell militar fins a la zona. Avui sentíem el ministre Álvarez, José Manuel Álvarez, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, dient que no té res a veure una cosa amb l'altra i que no és contradictori estar contra la guerra i enviar una fregata com fa Espanya.
Sí, jo estic d'acord amb el ministre i, de fet, crec que intentar que tots caiguem en el parany de que la narrativa és o blanc o negre té uns interessos polítics obvis. Qualsevol estat ha de ser capaç de trobar molts grisos enmig d'una forma coherent. Una cosa és que tu diguis no volem anar directament a una guerra en la qual no se'ns ha atacat a nosaltres, no la veiem clara, no ha passat per Nacions Unides, no ha passat per la Unió Europea i, en canvi, continuar sent un país fiable i amb uns compromisos sòlids que tens establerts amb la Unió Europea, però també amb l'OTAN, fem unes maniobres, anem tots a una, si s'ha d'enviar presència marítima a la Mediterrània, doncs s'envia, però això no és anar a la guerra. És molt diferent i, per tant, jo crec que continua sent coherent de moment.
Pel que fa a l'Iran, ens podrà sorprendre la seva capacitat militar? O estava clar que el seu exèrcit i els seus arsenals d'armes eren potents i que, per tant, podien sostenir una guerra com la que estan sostenint?
No, jo crec que més o menys els que seguim tot el que és l'àmbit de defensa i de política internacional teníem clar que l'Iran té un exèrcit fort i, sobretot, té un exèrcit disposat a morir matant. I això és el que havíem de tenir clar. En cap cas s'havia demostrat que tinguin armament nuclear, però en canvi sí que se sabia totes les llançaderes balístiques, els tipus diferents de míssils, tot això estava bastant clar. El que no és tan obvi és fins quan ho podrà sostenir. I per això la meva impressió és que està seguint una estratègia militar d'obrir ara molts fronts per despistar una mica i sobretot aconseguir que hi hagi menys aliats d'Estats Units i d'Israel, veient que té la capacitat d'obrir molts fronts, no? Perquè no tinc clar que la pugui sostenir en el temps. El que sí que pot ara és fer molt mal a molta gent per tal que Estats Units i Israel perdin possibles aliats en aquesta batalla.
I creus que se'n sortirà en aquest objectiu de fer que Israel i Estats Units perdin aliats?
Ara mateix la situació s'està honestament complicant bastant i és bastant amoïnant. Mm-hmm. Perquè no m'hauria pensat que Iran, per exemple, atacaria Azerbaijan, que és un país que no havia ni entrat ni obert cap porta en tota aquesta història, i altres estats del Golf Pèrsic tampoc esperava jo que Iran s'atrevís a fer mal, i ho està fent. El que sí que hem vist, o sigui, quan pitjor o quan més força utilitzi l'Iran, menys fàcil serà pels estats democràtics defensar-lo. I jo no crec que en cap cas Espanya, en el nostre cas, però cap estat europeu realment el que estigui fent sigui defensar el règim de l'Iran. Ningú defensa el règim a l'Iran. El que es fa és criticar l'atac inicial d'Israel i dels Estats Units, que no compta amb cap suport internacional, no? Aleshores, a mesura que l'Iran ataqui a més llocs sense haver estat provocat, serà més difícil donar-li suport o com a mínim, defensar la seva narrativa. Però també, a mesura que els Estats Units i Israel continuïn atacant escoles, bucs que estaven en el mar i no rescaten els a tots els mariners de dins. Vull dir, a mesura que abans i les coses vas imposant lletges, cap de les dues bandes crec que guanyarà aliats, a no ser que sigui víctima d'una cosa molt bèstia.
La Lourdes Ciurem demana fer una pregunta a la Sònia Andolf.
Sí, en tant experta, no? A veure si hi ha algun tipus, tu creus que pot haver algun tipus de connexió entre la guerra que s'ha lliurat i que està latent a Gaza, atacant a Iran, en el benentès que Iran aixopluga Hamas, Hezbollah. Hi ha alguna connexió entre aquesta com una derivada de la guerra inicial contra la guerra Israel-Palestina, o contra la franja de Gaza?
Sí, a la regió està tot molt connectat, perquè Israel, des del seu inici, té clar que allà no era benvingut en tant que forma política, no?, d'estat, i per tant sempre ha viscut en alerta constant i mirant moltíssim a tots els països del voltant. Però el principal que li ha demostrat sempre que està en contra de la seva existència és l'estat d'Iran. Síria diu que no, però bueno, tampoc en tots els moments històrics ha estat fort atacant a Israel, i en canvi l'Iran sempre s'ha posicionat així. I a més sabent, doncs això, no?, que de moltes formes diferents recolzava a diferents grups armats de la regió que tenen com a objectiu principal, doncs, atacar l'estat d'Israel. Aleshores, la guerra de Gaza té a veure? Sí, moltíssim, la guerra de Gaza, però sobretot jo crec que és el que es referia el ministre d'Iran que posava ara les decles, Òscar, amb lo de no quedareu lliures o no sou conscients de fins a quin punt us esteu posant en perill, era més aviat per dir, quan deixes que es traspassin línies vermelles del dret internacional, com s'ha estat fent amb Gaza, que no s'ha estat prou ferm en aturar segons quines barbaritats de crims de guerra, al final les democràcies surten perdent perquè deslegitimen el seu propi sistema i el sistema de dret internacional al món. I per tant, si ara no us mobilitzeu per dir que l'atac a l'Iran tampoc ha estat d'acord a dret, també us esteu fent mal en les pròpies vostres normes, no? I jo crec que això té sentit. Per tant, sí, claríssimament estava connectat el mal que s'ha fet a Gaza i tot el fins on s'ha permès arribar. Però no només durant el moment que es va reconèixer com a guerra, perquè ara, tot i que en teoria estan amb alt el foc, continua passant violacions de drets cada dia a Cisjordània i a Gaza, no? I el fet que a dia d'avui ja s'ha demostrat ara, o ja està confirmat, que Israel està entrant per terra al sud del Líban i altres llocs, òbviament a la regió tot això genera una tensió i unes espurnes que seran difícils d'aturar.
És la Sònia Andolf, professora de Política Internacional de la Universitat de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Una abraçada a tots.
Gràcies.
Adéu.
No sé com ho veieu, però realment és un pas més. És veritat que són moviments defensius, molts d'ells ja estan contemplats en el moment en què hi ha un membre de la Unió Europea que rep un atac, ni que sigui aquest tan estrany d'aquest dron caigut en una base britànica al si de Xipre, que semblava inicialment que era de l'Iran. Iran deia que no, que ells no l'havien enviat. Ara el Ministeri d'Afers Exteriors britànic ja diu que no, i el de Defensa també dient que no hauria estat Iran. Podria ser Hezbollah, però no se sap. En tot cas, sí que se sap que el dron era de fabricació iraniana, però sembla que no l'hauria llançat l'Iran. En tot cas, la resta de països europeus, en el moment en què s'ataca a un d'ells, algun moviment havien de fer. Però, clar, no deixa de ser enviar-hi tropes a una zona delicada, alguns més que d'altres, perquè ens deixo que Itàlia han arribat fins al Golf Pèrsic, en canvi n'hi ha d'altres, com per exemple Espanya, que es queden a Xipre.
Sí, sí, sí. Són aquests drons iranians low cost que sovint es desvien i creen algun tipus d'inconveniència, però bé, sí, clar, s'hauria de saber, diguem-ne, qui és l'agressor i quin és l'objectiu. Xipre és un país amb molta presència militar britànica, en aquest cas, i ha d'actuar la Unió Europea, perquè és membre de la Unió Europea, però també haurà d'actuar la OTAN, perquè Xipre que també és de la OTAN.
I Turquia també, que també hi ha hagut algun episodi, un punt estrany allà, que no se sap molt bé si era un atac, no era un atac, si era un...
I Turquia també és de la OTAN, però jo crec que això són efectes col·laterals de com de revolucionada i remoguda està la zona, no? No només, com deia la Lourdes, per la guerra de Gaza, sinó sobretot ara doncs, per Iran, perquè Iran al final és la gran potència d'Orient Mitjà, és el país més gran, el país més potent militarment, més de 90 milions d'habitants, i per tant doncs, els bombardejos a Iran i la caiguda, l'aniquilació del seu president i de bona part del govern doncs té efectes. La Casa Blanca ha parlat d'una guerra de 5 setmanes i jo crec que és un càlcul molt optimista pel que van dir alguns experts en seguretat de que això segurament es complicarà més, no sé fins al punt si pot fins i tot requerir una invasió terrestre, cosa que
tothom ho desaconsella perquè és un país molt complicat d'envair.
I els americans tenen molt viu que van haver de marxar d'Afganistan i van haver de marxar d'Iraq perquè no van haver.
Sí, sí, si alguna, penso que si alguna lliçó ens dona la història, i singularment la història contemporània, és que en aquests escenaris que estan profundament caldejats, no?, una petita espurna pot tenir una funció deflagradora sense marxa enrere, no? Jo crec que aquesta situació és la que ha portat, en aquest cas, el nostre ministre d'Assumptes Exteriors a parlar de gravetat màxima. És que la situació és d'una tensió extrema, no? Perquè, a més, la història d'aquestes espurnes en moltes ocasions parlen d'atacs amb falsa bandera, és a dir, que hi pugui haver un interès en que algú precipiti. És a dir, el problema és la situació tal com està plantejada en aquest moment, una situació amorfa, però profundament, profundament caldejada i, per tant, perillosa. El que sí que jo subscric íntegrament és el plantejament de la Sònia Andolf quan ens parlava d'aquesta necessitat de no realitzar aproximacions analítiques amb un codi binari, no? De U0, blanc-negre, amor-odi, positiu-negatiu... Hi ha matisos, no? Quan Espanya envia, com envia en aquest cas, una fragata a Xipre, no vol dir que estigui trencant, penso, al meu entendre, que estigui trencant aquell compromís que a priori en aquest moment ens ha traslladat el govern, no? Que és la nostra posició és no a la guerra. Penso que hi ha matisos, a la vegada hi ha compromisos, hi ha necessitats, hi ha preferències, hi ha interessos, però al meu entendre és bàsic que el procés de formació de la voluntat col·lectiva sigui això, col·lectiva. És a dir, que tinguem clar on estem, quina és la nostra posició i que no respongui ni a dinàmiques ni a servituds polítiques o que sigui una decisió nostra, autònoma i sobirana, entre altres coses, perquè això és el que garanteix la Constitució espanyola. És una intervenció per pacificar, una intervenció puntual en un conflicte és una acció de govern, però qualsevol escalada en aquest escenari és una decisió que, segons l'article 63, correspon en aquest cas al Congrés.
I en un marc de servituds per formar part d'una sèrie d'aliances supranacionals, internacionals, les quals l'estat espanyol en forma part, i, per tant, té unes obligacions amb els seus correligionaris, no? Per tant, això que deies tu i que deia la professora, doncs és exactament així. Em sorprèn que hi puguin haver manifestacions com ara la que va fer la senyora Belarra, que, per altra banda, tampoc és fora de lo normal, quan ahir exigia, per exemple, que es tanguessin les bases de Morón i de Rota. Aquesta senyora realment parla per parlar i de cara a la galeria, no? Perquè realment no té absolutament ni idea del que està dient, i si ho sap i ho diu igual, potser que és pitjor, no?
És perfectament compatible tenir una posició de no a la guerra, tenir una posició pacífica, amb entendre que també es pot estar en contra del terrorisme, es pot estar en contra d'un país que pot esdevenir una potència nuclear o inclús en contra d'un país que té un tall essencialment teocràtic.
I complim, no? Els compromisos de les aliances que formen part.
El que passa que, clar, al final
una última cosa per acabar, no?
Coherència en això és molt cosa. Difícil.
Una última cosa per acabar, que a part de les coherències, les incoherències, que no són blancs i negres, hi ha també un drama internacional que és on queda el dret internacional. On queda la força d'aquests, precisament, organismes supranacionals dels que els hem dotat perquè els checks and balance funcionin, perquè hi hagi una estabilitat i perquè la gent, en certa forma, s'hi sotmeti, quan tens un dictador, als Estats Units, que exactament fa el que li dona la gana, i el pitjor, quina força tenim la resta d'estats del món que formem part d'aquest partenariat supramunicipal per aturar-li els peus. Si s'evidencia que no hi ha cap capacitat, on queda l'ordre mundial establert? Com queda?
L'ordre mundial establert es basava en que hi hagués una superpotència, que és els Estats Units. Doncs,
que ens pensàvem que l'ho controlava.
Que acceptés aquestes regles del joc. És a dir, quan als Estats Units hi ha un president que diu que les regles del joc no li valen i que el que li val és la llei del més fort, i en aquest cas, doncs, a més, ajuntant-se amb Netanyahu, que és un genocida, vull dir, perquè així ha estat acordat, diguem-ne, per Nacions Unides, que és un genocida, doncs els és absolutament igual, i és la llei del més fort. I si no hi ha contrapesos a això, i en aquests moments la Unió Europea no és ni molt menys un contrapès a això, és un campi qui pugui. Pedro Sánchez, després de la seva declaració d'ahir, segurament està molt tranquil perquè pensa que l'únic que funciona d'Europa, o per l'únic que Europa és efectiva o actua com a bloc, és com a bloc comercial, i que, per tant, els Estats Units no li poden fer mal a Espanya a nivell econòmic i a nivell comercial, perquè els altres socis no permetran càstigs selectius. Però al final Pedro Sánchez diu el que diu jo crec que d'acord en la seva posició ideològica, però també amb un càlcul polític intern, perquè ja estem veient, doncs, que, bueno, doncs la senyora Meloni ja dies que és amiga de Trump i que s'ofereix, el senyor Merz se'n va a la Casa Blanca, el canciller alemany, i pràcticament se li posa de genolls a Donald Trump, encara que després, doncs, ha de sortir a dir que el càstig comercial a Espanya no, perquè efectivament la Unió Europea és això, un bloc comercial. Macron s'ofereix per liderar una nuclearització i un escut nuclear europeu, i Pedro Sánchez diu el que diu. Per tant, és un campi qui pugui total.
A mi, si em permets, Òscar, només dos comentaris molt ràpids. En primer lloc, és obvi i sabut que Espanya forma part de diversos clubs d'estats, no? Un d'ells, l'OTAN. L'article 5 del tractat del qual obliga aquesta intervenció. Jo només voldria fer una intervenció quan hi ha un cercenament o una limitació o un atac amb un dels membres d'aquest club, no? Jo només voldria posar sobre el paper una primera reflexió, i és que en cap cas la invocació a l'article 5 del Tractat de la Unió, perdó, del Tractat de l'OTAN, en cap cas obliga a cap estat membre a entrar en un conflicte armat explícit. Obliga a donar suport logístic, obliga a donar intel·ligència, obliga, perquè al final formes part d'aquest club, però insisteixo que hi hagués que s'invoqués l'article 5 i s'iniciés, per tant, un conflicte bèl·lic armat, no obliga a cap dels membres a assumir aquest compromís. I crec que aquesta és una qüestió essencial. I en segon lloc, i acabo molt ràpid, a mi en aquests moments de no diria angoixa, però sí de profunda preocupació, que amb la que estic, a la que visc instal·lat des de fa uns dies per tot aquest conflicte, em serveix de llum, em serveix de criteri el plantejament que fa Mark Carney, el primer ministre de Canadà, que jo crec que està assumint un lideratge carismàtic, intel·lectual, amb una lucidesa, amb una lucidesa especial, i ell precisament té una d'aquestes posicions intermitges de les que parlava la Sonia Andolf, no? Es pot ser molt crític en determinades polítiques, en determinades situacions, i a la vegada es pot ser pacifista, és a dir, és perfectament compatible. I a la vegada, com deia la Lourdes, complir amb els compromisos adquirits amb algun d'aquests clubs dels que formem part. Per tant, mantinguem aquest punt només un argument, que és la democràcia, no? Formem part de les decisions, informem-nos, tinguem clar el criteri, perquè les hores greus es poden, penso que es poden estar acostant.
Clar, però és que, per exemple, s'apel·la a la democràcia per justificar la intervenció a l'Iran, però no a altres països veïns de l'Iran, que també són teocràcies, on tampoc...
L'Aràbia Saudita, per exemple.
L'Aràbia Saudita, on tampoc es respecten els drets de les dones, que són règims corruptes, però, com que són aliats dels Estats Units, com el cas de l'Aràbia Saudita, doncs no passa res, sí, i poden fer el que, fer el que vulguin.
Són 3:15, per cert, ara una derivada que hem tingut amb aquest tema, però abans una fe de rates, el Ferran abans deia que Xipre és membre de l'OTAN, és membre de la Unió Europea. Que
és de la Unió Europea,
i és de la Unió Europea, no, no de l'OTAN, que de l'OTAN no n'és membre. Com dèiem, 3:15, una derivada que ha tingut aquest cas de l'Iran ha estat una polèmica que encara dura per una piulada a la xarxa X del Partit Popular. El Partit Popular adjuntava unes imatges subtitulades de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al seu despatx, rebent l'ambaixador dels Estats Units a Madrid. És el que en argot periodístic es diu un brut, que són aquells minuts previs a la trobada en què les càmeres estan agafant imatges de la trobada. Encara no s'ha produït la conversa del tema en el qual s'ha de tractar a la reunió, però sí que hi ha una conversa entre qui rep la visita i el visitant. I això, a vegades, els micròfons de les càmeres capten aquest so i no se sap molt bé de què estan parlant. El Partit Popular ha fet aquest vídeo difós, subtitulat, assegurant que la ministra Robles li deia a l'ambaixador dels Estats Units que ella, Margarita Robles, està amb Trump. El govern espanyol ha emès un comunicat acusant el Partit Popular de mentir i de difondre una falsedat. La conversa no s'acaba d'entendre perquè el so és molt dolent, com deia, més aquest micròfon que tenen les càmeres, però el Ministeri de Defensa assegura que la ministra, en el marc d'una conversa sobre la temperatura que hi havia en aquell moment a dins del despatx, si feia calor o no, si la calefacció estava molt posada o poc posada, li diu a l'ambaixador: jo estic còmoda i no pas jo estic amb Trump. Hem pogut sentir tota la conversa amb context, amb una mica de millor so del que teníem a primera hora. És aquest, insisteixo que cal un esforç, perquè el so no és net, però aquesta és la conversa en què efectivament sembla que estan parlant de la temperatura que hi ha en aquella habitació.
Yo también sufrí
pues así, pues entonces lo dejamos. Entonces lo dejamos porque...
¿Vamos a
verla? No, yo estoy pasa que a veces aquí...
No, jo estoy cómoda, lo que pasa que a veces aquí... Això és el que sembla que diu, i això és el que diu el govern espanyol, que deia. Hem hagut d'escoltar amb auriculars, en millors condicions, la conversa literal seria aquesta, estan parlant de calefacció. L'ambaixador americà diria: yo también soy friolero. Margarita Robles li respon: pues lo dejamos, la dejamos, se suposa que vol dir la temperatura, i l'ambaixador li pregunta: ¿así está usted cómoda? I la ministra contesta, sembla: no, yo estoy cómoda, lo que pasa es que a veces aquí la gente... Però aquest fragment, tret de context, sembla que digui: jo estic con Trump, lo que passa que aquí a veces la gente... Això és el que diu el Partit Popular.
A veure, és evident i és segur que si la ministra Margarita Robles havia de donar suport a Donald Trump, no ho faria davant de les càmeres amb l'ambaixador dels Estats Units.
Aprofitant la temperatura.
Dit això, quan ahir hi va haver tot aquest sarau, diguem-ne, no?, perquè la portaveu de la Casa Blanca va dir: ja ens estem arreglant i tal... Jo vaig preguntar a Madrid, al govern espanyol, i el govern espanyol, off the record, em va dir: és que creiem que la Margarita Robles l'ha liat una mica. Perquè la Margarita Robles, que és l'ala dreta del govern espanyol, ministra de Defensa, implicació a l'OTAN, defensa de la professionalitat dels soldats i de l'exèrcit espanyol que estan on estan, ahir, efectivament, es va reunir amb l'ambaixador dels Estats Units, a saber què li va dir, com li va dir en privat, no davant de les càmeres, en privat, i a saber què va transmetre a Washington l'ambaixador dels Estats Units, que a més és amic de Donald Trump perquè és un exilat cubà que està a Miami i és un dels grans donants del Partit Republicà, el Benjamin León Jr., crec que es diu, l'ambaixador, que fa molt poc que hi és. Ha estat gairebé un any esperant que el Senat americà el ratifiqués i a vindre aquí i entregar les cartes credencials. Ho va fer fa 2 o 3 setmanes. Per tant, és a dir, a saber com ell es va expressar i a saber què és el que ell va transmetre i potser després en aquest tercer pas, no? Després de l'explicació de Robles, l'explicació de León Benjamin als Estats Units i l'explicació de la portaveu de premsa de la Casa Blanca i les ganes de com més sucre més dolç, doncs es va acabar transmetent el que no és.
I valgui, val a dir també que un govern que es preu i de ser-ho i de fer-ho bé ha de tenir osos tots els cistells. Jugar amb la dreta, jugar amb l'esquerra i mirar a templar gaites quan pot, si és que el que vol és donar una imatge de seriositat, de rigor, poder fer política, però alhora també tocar de peus a terra i poder administrar uns moments molt delicats i que jo crec que de cap manera... La matxada de Pedro Sánchez plantant cara al Primo de Zumosol, d'alguna altra manera s'ha de contemporitzar.
Però això que pot ser que hi sigui, i és evident que dins d'un govern no tots han de pensar de manera unànime... Però en el vídeo,
ja.
És a dir, en el vídeo, Margarita Robles no sembla que digui el que el Partit Popular diu que diu.
No, està clar.
És a dir, després, igual, en la conversa que no es recullen les càmeres, perquè, a més, és veritat que a vegades arriba a la ministra algú que no té experiència en aquestes imatges, en aquests bruts, i pot ser que digui o algun micròfon obert i tot plegat. Però Margarita Robles, si alguna cosa té experiència i sap que allà hi ha unes càmeres, i segons quin tema, segur que no el tracta amb les càmeres allà. Però vaja...
Jo aniria un pas més enllà, és a dir, és que a mi personalment m'importa francament poc l'opinió que pugui tenir Margarita Robles, és a dir, i em sembla totalment legítim que eventualment donés suport a Trump. No és la meva opció, ella perfectament en democràcia pot tenir aquesta posició, discreparíem. Què em preocupa? Per mi la xacra, el problema, lo greu de la circumstància és que el Partit Popular interpreti que en un escenari com aquest troba l'oportunitat per esgarrapar 4 vots furtius de qui dubta. És a dir, en comptes de tenir una oposició tancada, dir, en un moment som oposició, però volem donar suport explícit al govern en la formació d'un criteri unívoc, volem estar perquè el moment és greu, perquè les circumstàncies ho exigeixen, som un partit cridat a governar i volem demostrar la nostra alçària de mires i donem suport a qui estem. No. El que fem és difonem un àudio en el que ni tan sols se sent el que diuen que se sent, per veure si pot... Aquesta és la xacra del nostre sistema polític. Ho dic amb profund dolor. Aquesta incapacitat d'entendre que hi ha circumstàncies que estan inclús per sobre dels seus interessos partidistes, no? I aquestes circumstàncies tenen noms i cognoms que porten els dels 49 milions d'habitants que té aquest país. És a dir, ja va sent hora, no?, que algú digui, de veritat, aquesta és la política que volen fer.
Un cop ja la polèmica ja estava servida, el tall de veu anava per les xarxes i els mitjans de comunicació estaven buscant tota la seqüència, perquè el Partit Popular el que ha fet és penjar només 3 segons, que són els 3 segons en què se sent aquesta frase de "jo estoy cómoda" o "jo estoy con Trump", que és el que deia el Partit Popular, només en 3 segons, quan tots els periodistes ja estaven buscant tota la conversa per veure en quin context s'havia dit tot plegat, el Partit Popular insistia, Miguel Tellado, el seu portaveu, insistint que això era una contradicció al si del govern espanyol, i María Jesús Montero, vicepresidenta espanyola, dient que no, que la frase estava treta de context.
Que le pregunten a la ministra de Defensa cómo en esa reunión con el embajador de Estados Unidos le decía que yo estoy con Trump. Lo que pasa es que en España la gente...
Está viendo un intento de manipulación de una conversación que no se produjo.
És evident que el que jo he explicat el PP ho sap i els dirigents del PP ho saben, i per tant els dirigents del PP doncs van a intentar crear o explotar una contradicció on, si més no, a nivell públic no hi és. Però bé, qui té la gran contradicció amb tot aquest assumpte i qui té la gran incomoditat és el Partit Popular, perquè el Partit Popular, que és són els més patriotes, diguem-ne, doncs estan atrapats en aquesta situació, donant suport directe o indirecte, o sent comprensius en Donald Trump, en un moment en què Trump sembla que està disposat a enfrontar-se o a intentar prendre mesures d'algun tipus contra Espanya. I això, evidentment, Pedro Sánchez, que políticament doncs, és hàbil, ho aprofita per posar en una situació molt incòmoda al Partit Popular.
I a més, això que diem, no, el gran supervivent, el gran resistent, Pedro Sánchez, ha situat el marc mental al no a la guerra. O sigui, ha aprofitat ràpidament el mantra de la guerra de l'Iraq, on hi havia, doncs, Aznar i el pacte de les Azores, que tant va passar factura al Partit Popular, doncs, aprofitant una finestra d'oportunitat per situar-se amb un marc mental completament favorable pels interessos del Partit Socialista a nivell electoral.
Mm-hmm. I aquí diu que podria ser aquest l'inici del moment, el timing en el qual Pedro Sánchez està buscant de fa mesos d'en quin moment convocar les eleccions generals.
Sí, hi ha aquest rumor, però que cada cop que hi ha un incident en el camí, surt això. I això passa perquè, evidentment, la legislatura penja tant d'un fil i els suports parlamentaris, doncs, els té tan difícils i li costa tant tirar endavant. Diu que presentarà pressupostos. Jo no sé si estem...
Però és que ara té un marc tan favorable. Un 17% clar, de la població no, només està a favor de la guerra de l'Iran i totes aquestes històries. Mm-hmm. Per tant, té el gruix social. És el que està buscant,
que seria un bon moment.
L'oportunitat.
El que passa que ara, d'aquí a 10 dies, hi ha eleccions a Castella i Lleó, i després ja entrarem pràcticament en precampanya de les eleccions andaluses. Això és el que ha de valorar, és si, per exemple, li interessa fer coincidir les eleccions andaluses amb unes eleccions generals anticipades.
Mm. Digues.
No, és potser repetir-me.
El no que has fet és com de mandra, com li dir no, ara eleccions no.
És que em sento tan profundament superat. És a dir, quan partint d'aquesta premissa, de l'article 63 de la Constitució, que diu una cosa molt clara, i és que una eventual intervenció militar d'Espanya respecte a un altre tercer, un país tercer, és una decisió que pren el rei, però, evidentment, amb la prèvia petició del Congrés, és a dir, dels ciutadans. Llavors, que una eventual repetició electoral o una circumstància ens portés a un Congrés fraccionat que pogués acabar decidint la intervenció d'Espanya en un conflicte militar, parlem-ne, diguem, siguem explícits, en una tercera guerra mundial, i que pogués dependre d'un partit amb uns escons que ho condiciona, que li arregli, no sé... És que jo crec que no es dimensiona correctament. És a dir, o tenim cultura democràtica i la portem fins a l'extrem, o el carro va pel pedregar.
M'estàs dient que els partits polítics fan càlculs a curt termini i no a llarg termini?
Òscar, tu parlaves del gran cicle del problema i aquest ho torna a ser. Torna a ser el mateix.
Bé, en tot cas veurem, perquè de moment això és una especulació i una mena de rum-rum que hi ha, però que de moment no hi ha cap.
El 26, El 2026, jo em sap que cada dijous estem...
M'ho dius o m'ho expliques.
Estem parlant cada dijous temazo.
Sí. No, cada dijous no. Cada dia de la setmana. Els que estem aquí cada dia, ja t'ho dic jo, que estem cada dia amb un embolic o un altre. Realment és un any que està sent d'allò més...
Com seria temazo en català?
Temacle, per exemple.
Temacle,
per exemple. Doncs apuntat. Ho deixem aquí. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins dijous que ve tractarem algun altre tema, també.
Algun altre temacle.
Ho deixem aquí, una mica de publicitat i de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio i, si no, els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Mitjà. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Catalunya Migdia.
Raül, que comença la Woman Week a Galeries del Tresillo.
I què vols que faci?
Tu? Res. Jo me'n vaig a Galeries del Tresillo, que aquesta setmana és tota per mi. Batavan, tu també et quedes.
Torna la Woman Week a Galeries del Tresillo, amb descomptes exclusius per a dones a les botigues i a la web. Aquesta setmana és tota per tu. Galeries del Tresillo.
Ocasión Plus.
Te compra tu cotxe,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh!
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
Catalunya Migdia.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.